Ràdio Vilafant, fem campana i tu. La combinació perfecta per les vostres tardes.
És una combinació perfecta per estar amb nosaltres aquí ara mateix, amb aquesta fred que tenim a la comarca de l'Alt Empordà, amb aquesta tramuntana, Miquel Costa, amb nosaltres. Molt bona tarda, què tal, com estàs?
Molt bona tarda, Ivan, què tal?
Escolta'm, ja era hora, no?, que tornessis a aparèixer per aquests estudis. Entre dies de pont, partits del Girona i pàdel, podríem dir. No sé si pàdel coincideix amb el teu horari de ràdio, no?
No.
Te trobàvem a faltar, quasi no et reconeixíem, eh?
Sí, sembla que hagin passat mesos des de l'últim cop.
Sort que encara ens en recordàvem de tu. Vull dir, et seguim a través de les teves aficions, dels teus perfils, de les teves fotos a Instagram, de com gaudeixes en el terreny de joc, podríem dir, i avui precisament m'imagino que ens vens a explicar alguna d'aquestes anècdotes o coses que estan passant, no?
Doncs sí, i és que avui feia tant que no feia un programa aquí d'esports que he hagut de tirar de guions i dir, a veure, quants partits han passat des de que vaig venir per últim cop?
Uns quants.
I t'ho diré, n'han passat, si no m'equivoco, 4.
4 partits i no has vingut a l'estudi encara. No havies vingut, clar.
Sí,
bueno,
exactament.
Som persones molt, en aquest cas, simpàtiques, no tindrem en compte aquesta falta de venir aquí als estudis, perquè en part una era una setmana de pont, o sigui que t'hem de perdonar. Ens agrada perquè has pogut recopilar tot el que ha passat durant tots aquests dies i per tant t'escoltem.
Sí. Recordo que l'últim dia vam parlar del partit de l'Atlètic de Bilbao i que el Girona ja preparava el partit del València, el que, si no m'equivoco, era de la jornada 16 de Lliga i que va acabar amb victòria pel Girona per 2-1 amb un doblet de Cristian Estuani al 82 i al 88, remuntant el partit en el València. Una altra remuntada va representar això pels gironins, que després van haver d'anar a jugar Copa del Rei a casa de l'Orihuela. Recordem, sí, vam comentar que jugaven amb l'Orihuela a Copa, van patir, van començar guanyant, però es van posar a perdre 2-1 a la mitja part, van acabar guanyant 2-5 amb gols per destacar de Pablo Torre, que no sol tenir gaires minuts, Valeri Fernández i companyia. I també hi ha hagut el sorteig de la següent ronda de Copa del Rei, i és que el Girona es veurà les cares a la ronda de setzents amb l'Elche, a casa de l'Elche, un segona, per tant, hi ha un salt de categoria aquí important.
Com rival... molen aquests enfrontaments, eh?
Eh?
Que molen aquests enfrontaments de diferents categories, això.
Sí, i a més que no serà senzill. Ja.
No.
Et pot tocar un equip de regional o et pot tocar un equip de segona RFEF, i ja quan dones el salt a la segona... En aquests partits vols fer rotacions, però compte quan ja et trobes amb segones o fins i tot en alguns casos amb primeres.
I tant.
I després ja el plat fort d'aquests partits que hi han hagut de per mig, el Barça-Girona, el derbi.
Ah, un partit molt esperat, no, Miquel, aquest?
Sí, vaig estar esperant aquell dia perquè a més vaig poder viure el partit des del Lluís Companys, des de l'estadi Lluís Companys, que va acabar amb victòria del Girona. Crec que no hi ha ningú que no sentís això a les notícies o al bar o a la cantonada a comprar el pa. Vull dir, el Girona que està fent molt de ressò i amb una victòria del nivell que va tenir aquest 2-4 amb el Barça, és impossible no haver-ne sentit a parlar. I de veritat,
un Barça que està passant no poder parlar pels seus millors moments, podríem dir, i això doncs es denota no només amb aquest partit doncs que tu deies, no? Perquè el Girona en aquest cas està fent una campanya impressionant, està fent una campanya espectacular, sinó també a la resta de jornades que fa patir doncs a tots els culers, però ens quedem lògicament que el Girona va poder plantar cara, va emportar-se aquesta victòria i el que tu dius, ha donat molta tertúlia aquest partit.
Sí, a més en aquell moment el Barça venia de jugar amb l'Atlètic de Madrid i de guanyar l'Atlètic de Madrid donant una molt bona imatge, potser la millor en el que portaven de temporada, i sí que és veritat que el Girona venia enratxat, però quan van arribar a aquest partit, veient com venia el Barça en tema motivació i tal, es patia per una possible derrota del Girona. A partir d'aquell partit, cap a les últimes setmanes, doncs sí que el Barça ha donat un... ha fet una baixada bastant important, ha tornat a tenir aquest rendiment tan irregular, i el Girona que va poder vèncer 2-4 amb gols de Dovvig, Miguel Gutiérrez, Valeri i Estuani. Aquest últim, Estuani, que quan va marcar el gol es va tornar completament boig, va saltar la valla publicitària, es va anar fins a la grada que quedava més a prop d'on estaven els aficionats gironins desplaçats, i per aquest mateix motiu va veure targeta groga, i amb, per això es
està
va
amonestat,
perdre...
Està amonestat, això, també?
Què?
Està amonestat?
Sí. Sí, sí.
Pensa que estava amonestat treure samarreta o
sí,
que sigui,
no, però això també. Si saltes la valla, en aquest cas l'estadi Lluís Companys és un estadi amb pista d'atletisme.
Sí, sí, sí.
I en cas d'aquests estadis, doncs, si saltes la valla, doncs...
Amonestació, però merescuda, també podríem dir. Bueno, merescuda vull dir en el sentit que...
Sí, que val la pena.
Que val la pena, no?
Això sí, tenia 4 grogues, aquesta va ser la 5ª, i per tant es va perdre el partit d'aquest dilluns a casa amb l'Alavés, Cristian Estuani,
vale,
que es va sumar a la baixa d'última hora de Sigankov per molèsties, i bueno, Estuani, que era un jugador de banqueta, per tant no va haver-hi cap problema. En canvi, per part de Sigankov va haver d'entrar a Porto en el seu lloc pel partit de l'Alavés, i de quina manera ho va fer Porto, perquè recordem, va tenir la seva primera etapa molt bona a Montilivi, ara ha tornat acceptant aquest rol de suplent, i aquesta era la seva primera titularitat de la temporada, i ho va aprofitar a les mil meravelles perquè va anotar aquest passat dilluns contra l'Alavés, que juntament la seva actuació amb la de Couto i Artem Dovvig van fer que el Girona pogués guanyar 3-0 a l'Alavés.
Bon partit, eh?
Partit descomunal d'aquests tres jugadors que menciono. Artem Dovvig, que va firmar un doblet, Porto, que va firmar l'altre gol, i en totes tres jugades va ser gràcies a la majoria del gol, del resultat, a Jan Couto, ja que en el primer gol d'Artem Dovvig, Artem remata un xut refusat que havia estat de Jan Couto. En el gol de penal, Artem Dovvig, és un penal provocat per Jan Couto, que és una jugada espectacular, en la que dribla el lateral contrari i el deixa quasi en el terra, fins que ha de recórrer el defensa a fer-li una entrada i provocar aquest penal. I en el gol de Porto, en aquest cas, va ser assistència de Jan Couto, que va fer un partit descomunal per ficar en el Girona un altre cop líder de primera. A la jornada a la que va guanyar el Barça, el Madrid va empatar, i per tant van tenir la possibilitat de ficar-se líders, i aquesta jornada eren els que tancaven la 18ª jornada de Lliga, i ho van aprofitar, van guanyar, i per tant van poder-se tornar a col·locar líders.
Deixa'm un moment comentar un parell de coses. L'Alavés, que ho posava molt complicat, però jo vaig estar veient una estona al partit, molt tancat en banda. El Girona, doncs, tenia moltes ocasions, la possessió del partit, doncs, era elevada per part del Girona, però tenia molt complicat, i arribaven aquestes jugades que donaven, doncs, aquest respir i aquesta alegria en els gironins. Una segona cosa, per la gent que ens està escoltant, perquè tenim un oient que ens està escoltant a través del directe que estem fent a través d'Instagram, i el saludem, que m'imagino que també va haver algun d'aquests partits, en Biel Costa. Vull dir, el saludem també des d'aquí, company de la ràdio, no sé si està molt de seguidor al Girona, jo crec que sí, i si no, doncs ja, jo crec que li farem agafar afició amb el que estàs comentant, Miquel.
Doncs seguim, perquè avui ha sigut un dia de notícies també, ja en el que és la prèvia al partit del Betis, el partit que tanca el 2023 pel Girona. Avui ahir va haver-hi la notícia de que David López amplia el seu contracte per 2 temporades més. Recordem, acabar contracte aquest estiu. Crec que en algun programa ho vam mencionar, el tema de les renovacions. Doncs es tanca la de David López, que renova fins l'estiu de la 25-26. Per tant, té contracte per 2 anys més, renovació molt i molt important pels gironins, i no és l'única de la que es parla, oficial sí, però avui ha sortit la notícia per part del nostre company Nil Solà, que ha dit que el Girona té encarrilada la renovació d'Ibrahim Akebe, que ve d'un any en blanc per la seva greu lesió. i acabar contracte aquest juny, i les dues parts creuen que el millor pel futbolista és que renovi per sortir cedit al gener a segona divisió, on té molt i molt bones, diuen Nil, propostes per agafar minuts i agafar aquest rodatge que ha perdut després d'aquest any en blanc.
Bueno, doncs que doni moltes oportunitats, com tu dius, que li puguin donar doncs aquesta empenta per si algun moment o altre pot tornar cap a primera.
I aquest matí, a part d'aquesta notícia que ens oferia en Nil, ha sortit la convocatòria del Girona pel partit de demà davant del Betis, que ara comentarem, i és que recuperen a Cristian Estuani després d'aquesta sanció, i Sigankov, el que semblaven unes petites molèsties, encara seguirà de baixa. Mitchell, en roda de premsa, ha comentat que el jugador ucraïnès hauria de retornar després d'aquesta aturada d'hivern, i també ha comentat una mica sobre el rival de demà, que és, com diguem, el Betis.
Hem escoltat aquestes declaracions en roda de premsa.
Rapidetes, la primera és sobre el Betis, que és un dels pocs rivals l'any passat que no va poder sumar punts a la Lliga, per tant, què suposa també puntuar en el cas de que es pugui fer el Benito Villamarín? Llavors et faig l'altre.
Sí, es, el Betis es un equipàs, es un equip fet per estar en Europa, juga a Europa, té molt bons jugadors, un entrenador amb molt nivell. No ha perdut en casa fa molt temps, solament ha rebre 3 gols en casa. Penso que és Real Madrid i no sé què, Osasuna i altre equip han aconseguit marcar gol. És un partit molt difícil perquè és un equip que maneja molt bé els temps de joc.
El guió del partit sense Isco i també rebent el líder de la primera divisió?
Isco és un jugador diferencial, molt important, fa que conec tothom en el camp, és un jugador d'altre nivell i no està, és normal que canvin coses, segur, però no sé què farà. Ojalà ho sapies, no?
Doncs aquí ho sentíem, Mitchell, que sempre cal recordar-ho, és de Vallecas, i parla aquest català. Al final feia aquesta consulta amb el seu company del cap de premsa, entenc. Però
tot un detall, sí. de que ho vam comentar-ho, precisament, que des del primer moment doncs ell va fer tot l'esforç per, precisament, doncs, parlar el català, i que, bueno, escolta'm, és ben normal que poquet a poquet doncs hagis de fer alguna consulta puntual, però fantàstic, Michel.
Sí. I amb aquest català que ens informava de com veia una mica el rival de demà, que és el Betis, i també parlant sobre com veia el tema de la baixa d'Isco Alarcón, que serà baixa per acumulació de targetes. El Betis, que també en aquesta mateixa zona el que podria ser el substitut és Nabil Fekir, que està lesionat i per tant no podrà substituir a Isco Alarcón, comentava que Pellegrini tindrà diverses alternatives per suplir la seva baixa. En tot cas, partidàs que espera demà el Benito Villamarín a Sevilla, demà a les 7, Betis-Girona.
Fantàstic, molt pendents doncs d'aquest partit de demà, partit doncs, com deies tu, de Lliga. Déu-n'hi-do-ret el que portes de material i Déu-n'hi-do-ret el que queda, però sí, ha passat moltes coses i havíem de posar-nos al dia aquí a Ràdio Vilafant una mica.
Sí, demà oportunitat de luxe per continuar a sumar punts en el que pot ser un partit de futbol bastant vistós, però això sí, serà difícil guanyar distància amb els seus perseguidors. Dels equips que té al darrere ha jugat l'Atlètic de Madrid, que sí que ha punxat, sí que s'ha deixat punts, i de fet ho ha fet a casa amb el Getafe, amb qui van empatar a 3. Molt de mèrit, perquè va veure una vermella Stefan Savic al minut 38 amb el marcador en 0-0 i van aconseguir fer 3 gols tot i això. El Getafe, que va aconseguir empatar en els últims minuts i que fa que l'Atlético de Madrid es deixi 2 punts, per tant es col·loqui amb una diferència de, ara m'he perdut, 9 punts amb el Girona. Si el Girona guanya seria de 12. Això sí, l'Atlético de Madrid té un partit pendent que, si no m'equivoco, jugarà també al Wanda Metropolitano el dia 23 contra el Sevilla. I dic que és difícil generar distàncies amb els rivals, no per l'Atlètic de Madrid, perquè realment l'està generant, sinó perquè el Madrid i el Barça compten amb enfrontaments senzills. El Real Madrid visitarà el camp de l'Alavés, que precisament ve de perdre amb el Girona per 3-0, i el Barça rebrà a casa el CUE, que encara no ha guanyat cap partit aquesta temporada, l'Almeria. Per tant, complicat pel Girona guanyar distàncies, poden haver sorpreses, com l'ha hagut amb l'Atlético de Madrid, que a priori sí que era una mica més complicat el partit dels matalassers, però bueno, de moment el Girona es manté líder amb 44, i veurem com acaba la jornada, si acaba amb les mateixes distàncies o si s'amplien
o cal que passi, no?
O passa qualsevol altra
cosa. Sí, sí, ara vindran uns dies de festa que no podrem comentar-lo aquí en directe, però bueno, també haurem de fer una mica de resum i esperem, doncs, que els regals siguin bons, aquestes festes de Nadal pel que fa per part del Girona.
Avui, com sempre, i com ja trobava a faltar a dir, anem cap al fang, no?
Cap a baix.
Anem cap a baix, baixem categories i anem amb l'equip d'aquí a tocar, del Figueres.
La Unió Esportiva Figueres, també, lògicament, disputant la seva lliga. Ens anem cap a la Lliga Elite.
Sí, a la Lliga Elite, que hi ha hagut, al igual que a Tercer RFF, una preparació per aquesta aturada. Hi ha hagut una petita aturada, un petit descans entre jornada i jornada. Tant com a Tercer RFF com a la Lliga Elite, hi ha hagut jornada el cap de setmana del 3 de desembre i el cap de setmana del 17, i per mig va haver-hi un cap de setmana de descans. I en aquestes dues jornades el Figueres que va poder aconseguir una victòria i una derrota, la victòria que va ser a domicili a casa del Granollers, victòria per la mínima per 1-2, i el mateix marcador es va veure reflectit a l'estadi de Vilatenim amb una derrota en aquest cas pel Figueres 1-2 contra el Lloret. Amb això els figuerencs que es col·loquen setens, el primer que no aniria a promoció d'ascens, això sí, a 2 punts d'aquesta zona de promoció, però també a la zona d'ascens no està gaire lluny, 4 punts, que la marca ara mateix el Palamós.
Està molt a prop, eh? Està molt apretada aquesta categoria.
Molt apretat, a Tercer RFF sí que potser s'han fet una mica més de distàncies, però aquesta Lliga Elite que promet molt i promet patiment també per alguns equips, i el Figueres no es pot despistar, perquè si no podrien ser un d'aquests. Tornaran al gener després de festes, el 14 de gener, tornen un pèl més tard que en les altres categories, i ho faran visitant el Rubí, rival directe, el tenen 3 punts al darrere, el Rubí que aquest any ha disputat Copa del Rei, va posar-li les coses complicades a un dels majors campions de Copes del Rei, que és l'Atlètic Club, i serà un rival dur en el que el Figueres ha de mostrar la seva millor versió, demostrar que no s'han passat gaire amb les festes, que estan encara en forma i que poden optar en aquestes zones de promoció.
I que vigilin els torrons i tots els menjars i els extres d'aquestes festes, i si poden aprofitar també, doncs, que surtin a fer una mica d'esport aquests dies,
Passem amb els altres veïns, amb el Peralada. Pugem una categoria, pugem a Tercera Ref, i és que el Peralada havia de disputar 2 partits en aquest desembre i no ha pogut ser. Havien de jugar a casa el 3 de desembre, igual que ho va fer el Figueres en la seva victòria, havien de jugar a casa a 4:45 aquest 3 de desembre, rebent el Sant Cristóbal, però és que ens va arribar la notícia, ens va arribar el titular de infección. El Sant Cristóbal no se disputarà el partido contra el Peralada. Un virus estomacal que no els permetia ni moure's de casa. Vaja. Amb 12 jugadors de la plantilla afectats per això.
Déu-n'hi-do.
I van demanar formalment al Peralada i a la federació poder aplaçar el partit. Això va ser clarament acceptat i, per tant, de moment, sense una data fixada, s'haurà de disputar un altre dia aquest enfrontament que s'hauria d'haver disputat a casa del Peralada.
Bueno, veurem a quina data, quan la tinguem, doncs, i ja la comunicarem i també, doncs, en parlarem. I l'altre partit?
L'altre partit que va ser a casa del Badalona. El Badalona, que era un equip de la zona mitja-baixa, era un partit que havies de guanyar i es va complicar, empat a un pel Peralada, sumen un punt de tres possibles, però és que els seus rivals n'han pogut disputar tres més, per tant, ara mateix estan novens, mitja taula absoluta, 5 punts dels jocs de promoció i a 6 dels jocs de descens, això sí, amb aquest partit de menys, que els pot col·locar un pèl per dalt a la classificació.
Molt semblant a la situació del Figueres, eh? Setens estarien a aquesta part mitja-alta de la classificació si s'hagués guanyat, disputat i guanyat el partit del Sant Cristòfol, per exemple.
El següent partit del Peralada serà el 7 de gener, tornen més aviat que no pas a la Lliga Elite, i ho faran rebent a casa el Castelldefels, que és un dels equips que està en llocs de descens, i per tant és un partit que han de guanyar sí o sí a 4:45 al camp del Peralada aquest 7 de gener ja de 2024.
Per desconeixença i per això, per no conèixer una miqueta com es mou tot, el Castelldefels que veiem aquí amb el Peralada és el Castelldefels que portava la companyia Mi Apuesta, és el partit aquest de, és l'equip aquest de Mi Apuesta Castelldefels, era, crec que era, perquè quan se'n van portar tot plegat va haver-hi un rebombori.
Ara m'has atrapat.
També, no? Bueno, ja ho mirarem, perquè la veritat és que ho desconec, ho he dit, pregunta, perquè m'ha vingut al cap, d'aquelles èpoques on una empresa d'apostes va entrar en un club i pensava que després va marxar, no se sabia si era aquest.
Doncs ara ens anem cap a la costa, ens anem amb l'escala.
Això m'agrada més, això m'agrada més.
Els nois de Dai Benítez, que van començar, venien de guanyar un partit amb el segon entrenador quan es va destituir Arnau Sala, quan va marxar Arnau Sala, també van guanyar el primer partit amb Dai Benítez a la banqueta i això sí, han perdut els seus dos partits del desembre. Recordo haver destacat que tenien un partit molt dur, que era a casa amb l'Hospitalet, que es va disputar aquest 3 de desembre, i es van posar a guanyar 2-0 i van acabar perdent 2-3 amb 3 gols en contra de l'Hospitalet. Derrota dura, que va estar a punt d'arribar però que no va poder ser, i després ja el 17 de desembre que van visitar el camp del Mollerussa, un dels equips que està en zona vermella, i van perdre per 3-1. Aquesta derrota sí que és un pèl dura i els deixa ara mateix 14ens, a un punt de la zona de descens.
Perilla.
I a 10 de la zona de promoció.
S'ha complicat les coses amb aquests dos partits, com estaves dient, i aquest proper partit crec que no se li posaran les coses a favor, en aquest cas.
Efectivament, perquè el 7 de gener, igual que el Peralada, tornaran a la feina i ho faran rebent a casa a l'Olot.
L'Olot, que està a dalt de tot.
Està a dalt de tot, està segon, i rebran a l'Olot a 1:45, com dic, aquest 7 de gener. Partit que promet molt, que promet espectacle i també patiment pels de Dai Benítez.
Molt bé, doncs parlàvem de l'Olot. L'Olot també ha anat fent camí aquests dies.
Sí, anem a parlar de l'Olot, que ha obtingut un resultat superpositiu i un altre potser una mica negatiu, que s'ha de contextualitzar una mica.
Aviam, explica'ns, va.
El 3 de desembre vam poder vèncer a la Tona amb una maneta, amb un 0-5.
Déu-n'hi-do.
I és que pots pensar, la Tona és un equip de baix, no, veient aquest resultat, i no, la Tona és un dels rivals per els jocs de promoció.
Importants.
I fins i tot per l'ascens directe. Estan amb 24 punts, quarts, només 7 de distància amb l'Olot, i va ser una derrota impactant.
No em vull esperar la bronca que els i deu haver caigut els de la Tona.
Efectivament, i potser va haver-hi una petita bronca per part dels homes de l'Olot, perquè a casa van rebre el Girona B en el 17 de desembre i van empatar a 0. Un Girona B que havia començat bastant malament la temporada, que potser no són un dels rivals més durs i que per donar 2 punts a casa i d'aquesta manera, doncs que potser no és el millor escenari, la veritat. I a més, encara més quan aquest empat et fa baixar al segon lloc i et fa que l'Hospitalet et robi el liderat.
Quan té l'oportunitat l'Escala de canviar... Ai, de l'Escala, de l'Olot, vull dir, perdó, per canviar doncs, aquesta tònica?
Doncs tindran aquesta oportunitat, com hem comentat abans, a casa de l'Escala. Per tant, encara més por de tenir l'Escala perquè l'Olot ve amb ganes de guanyar, ve amb ganes de recuperar aquest primer lloc i, per tant, hauran de suar de valent els de l'Escala, els de Dai Benítez, per poder treure algun punt d'aquest partit.
Miquel Costa, Déu-n'hi-do, eh? Ens queda un minut i mig, va, que veig aquí en la teva... Què és aquest final d'aquí, d'aquest final cartell vermell que has posat en el guió? Què és això?
Doncs res, primer de tot vull desitjar bones festes a tothom, que tot vagi molt bé, que siguin dies feliços, per mi segur, perquè com he acabat d'estudiar ja per uns dies, doncs estaré la mar de bé, però desitjo a tots els nostres amics oients que puguin passar unes bones festes amb la família i gaudint de la vida. I també m'agradaria tancar aquest any amb un missatge que ha publicat precisament el Girona a les seves xarxes, que representa una mica el que ha estat aquest any per part del Girona esportivament, com va començar, com acaba, una mica motivador tot, i és somia com un nen, juga com un gran i guanya com un líder.
Déu-n'hi-do. Miquel, et desitgem també, tant a tu com als nostres oients, unes felices festes a tota l'afició doncs, del món de l'esport. Doncs això, que tinguin unes bones festes de Nadal, els que feu esport, doncs a cuidar-se amb l'alimentació, això sempre. Tornarem després de Reis un altre cop amb tota la informació esportiva i res, estarem molt atents a qualsevol altra novetat, si cal. Entrarem, encara que sigui a fer una notícia en els nostres informatius sobre novetats que puguin haver-hi. Miquel, una abraçada i ens veiem.
Ens veiem, Ivan.
Adéu-siau.